Jovi.
John Boni. Ai, Bon Jovi.
John Boni.
Boni.
Sí, senyor, John Boni.
John Boni.
Un aplaudiment per John Boni. I l'Alfons Corina.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Treu un nou disc, no? Però ha anunciat gira, ja?
John Boni, no és John Boni, no, no ho sé. Ah, sí? Treu un nou disc?
No sé, sí, aviat. Sí, és el maig o així.
Bueno, l'ignorarem una mica, també.
Bueno, a tu t'agrada, no? Bueno, estan a prop del que t'agrada, perquè a tu t'agrada una mica així la música...
El rock dur, heavy... Reconec que el Bon Jovi enganxa bastant, eh?
Home, sí, 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 home, té cançons bones, té cançons bones.
Però sortirà el maig, el nou disc.
El maig, doncs ja estem nerviosos, ja. Estem nerviosos.
Tan dur com Bon Jovi, no sé si puc jo, eh? Tan dur.
És massa per tu, tio.
Escolta, Rick Astley, què dius tu?
Clar, imagina, la progressió per mi és duríssima.
Escolta, més duríssim o no el cap de setmana? Ara ho veurem amb les estrenes del cap de setmana, que avui nyanyé, algunes nyanyé i algunes bé.
Va, va. Estic passant mala època, eh?
Sí, no, però això us ho vaig avisar, eh? Us ho dic perquè no penseu que premeditadament us porto porqueries per vendre. No. És els temps que corren ara mateix.
Doncs escolta, anem al cinema a veure El Plan.
¿T'has preguntado alguna vez por qué estamos en paro? ¿Tú qué crees? Todos los días me lo pregunto.
Mira, com a mínim és garantia de que veureu a un bon actor. Estem parlant d'Antonio de la Torre, una pel·lícula basada en una obra de teatre protagonitzada per aquest gran actor, on tres amics a l'atur tenen un pla per acabar amb els seus problemes.
Sí, Antonio de la Torre i Raúl Arévalo, que és un altre rostre conegut, que ells dos són molt amics i, de fet, van anar a veure aquesta obra de teatre i van dir, ostres, hauríem de fer una pel·lícula d'això. I el tercer actor que hi apareix, que no és tan conegut, que es diu Chema del Barco, és l'únic que repeteix de l'obra de teatre a la pel·lícula.
Hòstia, que lleig, també t'ho diré, escolta, m'agrada l'obra, te'n pots quedar un només. Els altres no vingueu.
Vine tu farem nosaltres. I els altres a seure.
Va, endavant. Bé, això no és...
Doncs aleshores, clar, és una obra de teatre filmada, és a dir, tres actors dins d'un pis. Tota la pel·lícula és això, ja ho aviso, la pel·lícula és molt curta, dura 1 hora i 20 minuts, i què fa el director per intentar que sigui una adaptació i no una còpia de l'obra de teatre? Doncs crear una sensació d'atmosfera claustrofòbica molt gran, filmant molt de prop els actors, perquè se suposa que són tres companys de feina que s'han quedat a l'atur i que estan tenen algun pla, com diu bé el títol, no, en marxa respecte a la seva antiga empresa, no? Però diguéssim que el lloc...
Pla delinqüencial?
És que no ho puc explicar, no, perquè clar, ja és tot el...
Això ara està molt ben fet i amb un guió excel·lent i bons diàlegs perquè s'aguanti això, no?
Té, a veure, és una mica irregular. He de dir que no aconsegueix 100% perquè és allò que els tres actors tenen el seu moment de lluïment, el seu moment monòleg tarantinià gairebé, no? De discursos que comencen a un lloc i t'acaben portant a una altra banda i no saps com, que comencen a sortir totes les porqueries que no se sabien els uns dels altres. Bé, juga una mica això, és un territori així conegut, més o menys bé, bones interpretacions, però manca alguna coseta, alguna coseta, no? Visualment, o els diàlegs, o... Sí, però vaja, bé, 3 estrelles, va.
Va, doncs 3 estrelles per El Plan, amb Antonio de la Torre. Ens n'anem a un altre, Domino.
Cuesta encontrar un talento así. Tienes amigos que son nuestros enemigos.
¿Por qué no hace su propio trabajo, socio?
Com podeu comprovar amb els 200 efectes que hi ha cada vegada que parlen, és un thriller i és de Brian De Palma, després de molts anys.
Ah,
sí, és un thriller de Brian De Palma, és un director, vaja, per mi, dels milloríssims que hi ha hagut de tots els temps, ho dic sincerament, però aquesta pel·lícula s'ha de veure per creure, perquè és una pel·lícula d'un senyor que ja està molt fora, diguéssim, de la indústria de Hollywood. Li ha costat moltíssim trobar el finançament per aquesta pel·lícula, amb qual què els hi va passar? Va trobar finançament d'Espanya i de Dinamarca, perquè el protagonista és el Nikolai Coster-Waldau, el de Game of Thrones, que és danès. I què va passar? Que quan van rodar a Dinamarca es van polir tot el pressupost sencer i quan van arribar a Espanya no tenien diners per seguir la pel·lícula.
Sí, Dinamarca és cara, una cervesa és cara, el cafè és car, tot és car.
Total, que va ser després una pel·lícula segrestada pels productors que volien recuperar els seus diners. Brian De Palma va perdre el control totalment. Estic contextualitzant per treure una mica de culpa, no, del desastre.
Vol salvar el Brian De Palma.
Sí, del desastre de pel·lícula que ha quedat una pel·lícula absolutament absurda, amb les situacions, la trama, els girs, mal filmada, mal produïda, un desastre total, us ho dic de veritat, però que és un guilty pleasure, s'ha de veure per disfrutar, és a dir, pots riure molt amb la pel·lícula.
Ostres, però a mi no m'agrada riure de coses que no m'agraden, eh?
Ja, no,
cada... no i de coses que intencionalment són serioses. Sí. Clar, és com enfotre-te
perquè ho és al 100%, no? No hi ha un punt de joc irònic.
A veure, el Brian de Palma sempre ha sigut molt sàdic, però jo crec que aquí el riure ve inconscientment, sincerament. Va,
per tant, estàs entre una estrella i cinc, no?
Sí, és que és una mica curiosa. Crec que és obligatori veure aquesta pel·lícula. Va, li poso dos, mira, per ser...
Posa-li dues estrelles. Ni tú ni yo. Va, una otra. Queen and Slim.
Me temo que no ha puesto el intermitente. Ah, lo siento. Salga del vehículo. ¿Puedo preguntar por qué, agente?
No.
Oi, no, jo aquestes ho passo molt malament, perquè és racisme, un policia blanc que fa treure un noi negre, que el comença a tonyinar, injustament, etcètera, etcètera.
Sí, a veure, és la intenció de crear Bonnie Clyde, no?, però amb protagonistes de color. Quin és el problema per mi que planteja aquesta situació? Aviam, ja t'ho dic ara, perquè això és el minut 5 de pel·lícula, ells maten el policia en defensa pròpia, perquè no els queda més remei, i a partir d'aquí comença, doncs, una mena de Thelma i Louise, però en l'època actual, amb la qual és més difícil de creure tot el que va passar. Perquè avui en dia que agafis un cotxe i vagis desapareixent de tota la gent que et busca per haver matat un policia, és una mica més difícil de creure. El que passa és que toca el tema de manera que es va creant una llegenda d'aquests personatges i
no
la gent...
Estaves en fets reals, no?
No. I la gent es va conscienciant, els van amagant... Bé, aquestes coses. Per mi, quin és el problema? Que força moltíssim les situacions per tocar-te la fibra sensible, no? Manipula una mica les escenes, és a dir, ells se suposa que són dos nois, ell és advocat, cada, quan el policia els atura els diu, escolta, sé que no pots fer això perquè conec la llei i tal, i clar, el maten i al cap d'un minut ja estan fugint, dius, home, això és una mica estrany que amb tant sentit comú com tenien fins llavors triguin aquestes situacions.
Que posa per davant les situacions per la coherència, no?
Tu no has matat mai un poli i no saps què et passa pel cap.
No, clar, evidentment. Pots tenir un creuament de cables,
surt
no?
Surt algun actor o actriu així que coneguem?
Surt el Daniel Kaluuya, que era aquell protagonista de Déjame Salir, no? Que va ser un d'aquells grans èxits. També estava, crec que, per Black Panther. I es van trobant actors, altres actors coneguts pel camí i, a més, quan s'aturen, diguéssim, quan el cotxe té el minut per aturar-se, té situacions dramàtiques que estan bé, però costen també una mica de creure enmig d'un context tan extrem, no?
D'acord.
Però bé, en general podem salvar-la també, 3 estrelles.
3 estrelles per Queen and Slim. Aviam si Monos ho puja. Aquesta deu ser potent perquè és un film del colombià Alejandro Landes protagonitzat per 8 joves a qui la guerrilla encarrega vigilar un hostatge.
Sí, i és aquesta guerrilla formada de nens petits, pràcticament, que es diuen Los Monos, no? D'aquí el títol. Deixa'm dir que és l'estrena de la setmana, realment. Aquesta és 4 estrelles, però una pel·lícula molt difícil de veure, no? Com uns nens encarregats de mantenir presa un hostatge, que a més és una noia estrangera amb la qual tenen molts problemes per comunicar-se, i és la convivència d'aquests nois amb aquesta hostatge en plena natura, una pel·lícula extrema es veu com la van rodar, perquè realment eren zones molt aïllades on havien de conviure els nois, i té una imatge potentíssima, una història molt potent, personatges allò reduïts a la mínima expressió humana pràcticament, no? Ja convertits en animals, i està molt bé, però et fa patir moltíssim, molt, una situació molt colpidora, realment.
No és per anar amb la família.
Sí,
no? No, perquè hi ha gent que se'n va al cinema a dir, vinga, va, anem a veure.
És una barreja de Senyor de les Mosques i pel·li de guerra de Vietnam, pràcticament.
Fantàstic.
Uau, quin còctel, déu-n'hi-do. Monos, l'estrena de la setmana. I l'última estrena de la que ens volies parlar és La llamada de lo salvaje.
El Yukon és un lugar peligroso. Nunca sabes qué puede pasar.
Adaptació d'una de les novel·les més famoses de Jack London, protagonitzada per Harrison Ford.
Sí, que des del 2006, obviant l'últim Indiana Jones, no protagonitzava ell sol una pel·lícula des de Firewall, i aquesta és la primera vegada amb una pel·lícula que ha quedat una mica maleïda, perquè era una de les pel·lícules de la Fox, de les últimes que va rodar la Fox, abans de ser adquirit per la Disney. I malgrat la pel·lícula té molt de la Disney, jo crec, no? Pel·li d'aventures, amb un gos, etcètera, sembla que no s'hi han matat massa per promocionar perquè al final és una cosa que s'han trobat, diguem, pel camí, vale. No? Però vaja, tot i així, doncs és una pel·lícula d'aventures familiar, això sí, amb un gos fet per ordinador bastant mal fet, he de dir.
Sí?
Oh, no!
Què passa?
El gos fet per ordinador?
Sí.
Tota l'estona?
Clar, és una cosa que xoca molt, perquè la gràcia de la història és la convivència entre aquest actor i la sensibilitat que puguis tenir.
Mira, que t'anava a preguntar, dic, el Harrison Ford ha acceptat fer una pel·lícula amb un gos? Em sembla increïble, amb la poca paciència que té amb la vida. Per fer planos amb un gos. Però clar, si diuen, no, el posem per ordinador. Dius, home, sí, val, però...
És que jo crec que...
Parlant sol, pràcticament.
El que sé és difícil treballar amb Harrison Ford. Jo crec que els gossos ja no volien treballar amb Harrison Ford.
S'hi van negar, no? El quart...
Ai, home, mira, no sé, però, escolta'm.
Aquesta novel·la de Jack London crec que és la meva novel·la preferida de tota la vida. Vull dir, no necessita campanya de promoció.
Carai.
La llamada... Bueno, la crida del bosc és... El que a mi em preocupa és que realment l'ésser humà, a la crida del bosc, el personatge que fa Harrison Ford, només és una part, és important, però és una part cap al mig final del llibre.
Sí, bueno, no, sí, home, Maria, però hi ha un pressupost, el gos no pot estar tota l'estona allà.
Vull que el gos estigui tota l'estona i que expliquin la història com la va explicar Jack London, home, per donar-li més plans a Harrison Ford, m'estan aquí...
M'agrada que mencionis La crida del bosc, perquè comprova, és una novel·la que ja s'ha adaptat diverses vegades i li canvien molt el títol, perquè mira, es va adaptar el 1908 ja, Griffith, el de Intolerància, ja la va adaptar una vegada. El 1923 es va dir El grito de la fúria, que no està malament, també, pel·lícula muda. Mm. Clark Gable, el 1935, La llamada de la selva. Dius, home,
el concepte ampli de la selva.
Sí, clar, vull dir... La selva blanca, 1972, amb Charlton Heston.
Charlton Heston.
Llamada salvaje, això m'agrada més, no?
Llamado
salvaje.
Ma mare, quan s'enfada i em truca un dissabte.
Sembla una tarifa plana, això.
1997, amb el Roger Hauer, i el 2009 es va fer una en tres dimensions, i dic lo dels tres dimensions perquè també va haver-hi adaptacions de l'altra gran novel·la de Jack London, no? Colmillo Blanco, hi havia, evidentment, la del 91, la de Ethan Hawke, però el 94 es va fer Vuelve Colmillo Blanco, i fixa't, el 73, Lucio Fulci, és que m'impacta moltíssim que Lucio Fulci, que és un dels màxims exponents del giallo, el cinema de terror sanguinari italià, va fer una adaptació amb Bernalici, Fernando Rey i Franco Nero. És una cosa tronadíssima.
En anglès és The Call of the Wild, com és en anglès?
The Call of the Wild, sí. Escolta'm una cosa, quedem-nos aquí amb els gossos, perquè ens agraden molt els gossos, sobretot si són reals, i no passats per ordinador, per fer una repassada a les millors pel·lícules amb gossos.
Ya no eres un perro millonario, y nadie debe saber quién eres.
M'agrada que diguis això de gossos reals, perquè et porto, aquest cas, només gossos reals de veritat, és a dir, no pel·lícules de dibuixos. Per exemple, Cook, que era un Jack Russell, atents, perquè es va fer famós pels anuncis de la loteria i per això va protagonitzar la pel·lícula Pancho, el perro millonario. Sí, sí. Però és que també va fer de Pepe a Los Serrano, va fer de Valentina, Aquí no hay quien viva, i de Camilo a la que s'avecina. És a dir, ha tingut una trajectòria més llarga que alguns intèrprets.
Estrella canina.
No? Sí, sí, totalment. I a sobre feia gos milionari, no?, que feia la pel·lícula al seu voltant.
Que recordem que el Jack Russell és un gos molt utilitzat, per exemple, a Frasier, el gos era un Jack Russell, que són molt obedients.
I a La Màscara, el Jim Carrey també tenia un Jack Russell. I mira, Jack Russell també era el de The Artist, que era aquest gos que es deia Ugi, i que, atents, va guanyar el premi Palm Dog al Festival de Cannes, va estar a la gala dels Oscars i té les potes al Passeig de la Fama.
Que mono.
El que dius, déu-n'hi-do, hi ha actors que no reben tants reconeixements, al llarg de la seva carrera.
És que, clar, deu estar molt bé aconseguir, vull dir, fer pel·lícules amb gossos, perquè un cop aconsegueixes que facin el que vols, ells sempre s'ho creuen. Ells sempre és de veritat. Ells no van, mai cap allà, diguem-ne, amb qualsevol intenció. Ells estan vivint-ho.
No, si podeu, mireu una pel·lícula, es diu Patterson, del Jim Jarmusch, perquè el gos ha de fer de malparit, i jo crec que aquell gos sabia que havia de fer de malparit.
Fa molt
les
bé,
cares que posen...
Deixa Driver, no?
Sí. Què més? Aquest és real. Es deia Hachiko.
Hola, amiguito. ¿Te has perdido? Un encuentro casual.
Estaba en la estación.
¿Y pretendes convencerme de que nos lo quedemos?
Mañana averiguaré de quién es.
Se convirtió...
Aquesta Richard Gere?
És el Richard Gere. Ell va fer la pel·lícula, no?, que es deia Hasta siempre Hachiko, però és que era un Akita Inu, de veritat, que va viure als anys 20 al Japó i que es va fer famós perquè el seu amo va morir i com ell tenia la tradició d'anar-lo a buscar cada dia a l'estació de tren, va estar 10 anys anant cada dia a l'estació de tren a esperar-lo davant... Fins i tot hi ha una estàtua de Hachiko davant d'aquella estació de trens, no? També va haver-hi...
Per anar a buscar l'amo, no el tren, eh?
No, el propietari.
Tornava a la feina, no?
Després, evidentment, us sona Lassie, no? Aquell coli tan popular i tot això. Doncs, atents, que va interpretar amb Elizabeth Taylor, el gos, el primer de tots, es deia Pal, en realitat, no? I què ha passat? Que totes les adaptacions de Lassie posteriors han respectat l'arbre genealògic, és a dir, són tots parents de Pal, del Lassie original, perquè s'han fet...
Parent? Molt... O sigui, són família.
Sí. Ho han respectat escrupolosament, perquè va morir als 6 anys, va morir prematurament.
Oh, home, mare meva, Déu.
Oh.
Us he deprimit.
Molt de problemes de drogues i coses, em sembla.
És un coli, no, la Lassie?
Un coli,
Lassie. Lassie coli.
I si us agradava la sèrie...
Hola, Fermí.
Era alcohòlic, el Lassé?
No, era coli.
Ah, un coli. Havia entès, era alcohòlic.
Còlic renal.
Ah, també podria ser un còlic, era alcohòlic renal. Vale, molt bé.
Si us agradava Rex, la sèrie, que sapigueu que el primer dels gossos dels tres que ho va interpretar tenia nom de baró, es deia Reginald von Ravenhorst. I va durar 10 temporades.
I notava un avió alemany, no?, a la Primera Guerra Mundial.
Per anar al set.
Sí, era, tenia molt de pedigrí.
No estava superbé, no, Rex? Jo és que recordo que estava en l'època de tornar-me boja pels gossos. Jo amb 10 anys era com encara més exagerat que ara, i aquella sèrie em fotia una mandra.
Ajudava la policia austríaca, però això d'ajudar els polis...
Policia austríaca. No existeix la policia austríaca.
Doncs policia americana, 1989, dos casos...
No, estás comiéndote el coche. No te comas el coche no. ¿De qué te sirve gritar? Solo eres un perro. ¿Tienes hambre?
Tom Hanks a Socios y Sabuesos, com recordareu, però va haver de competir amb un altre gos, que era el de Jim Belushi, que es deia Superagente K9. I si recordeu a Judy Garland, ara que es van estrenar el biòpic, el seu famós gos Toto, al Mac 2, en realitat era una gossa, es deia Terry, i era propietat de l'estudi. L'estudi ja la tenia a la Metro 3 anys abans, i li van deixar durant 2 setmanes abans de començar el rodatge del Mac 2 perquè s'anés acostumant a la Judy Garland. I per acabar, estem sentint Regreso al Futuro. Recordareu que allà el Christopher Lloyd tenia un gos que es deia Einstein. I que, en realitat, quan tornaven al 55, tenia un gos que es deia Copèrnic, perquè, clar, Einstein encara no hi era. En el guió original, el gos no era un gos, sinó que era un ximpanzé que es deia Shemp.
Qui va
tenir aquesta brillant idea?
Michael J. Fox.
No ho sé, no, Robert Zemeckis. Però el productor va dir, és que no acabo de veure això, el ximpanzé.
No.
Menys mal, no?
Sí, millor.
I Will Smith se li dona bé treballar amb gossos, també. Va treballar amb el...
Soy Leyenda.
Amb Sam, el pastor alemany de Soy Leyenda.
M'agrada molt aquesta pel·li.
I amb Frank.
Tu també.
No, perquè m'agrada aquesta pel·li. Què passa?
Soy Leyenda, què passa?
I t'oblides de Frank, el gos Carly de Men in Black, que era un alienígena, i que en realitat es deia Mushu, que és el nom del drac de Mulan. Efectivament.
I la pel·lícula aquella del Jack Nicholson, Mejor Imposible, sí. Hi havia un gos bastant important.
El gos del veí, no?
Que l'ha de cuidar ell.
No te l'he posat al guió, però va estar a punt d'entrar a la llista perquè van necessitar 5 gossos diferents. Això sí que ho vaig llegir per fer la pel·lícula.
I a Torrente també hi ha un gos que es diu Franco.
Ah, sí?
Sí. No el recordeu o no? El gos de la Torrente es diu Franco.
Hi ha un noi al meu barri que té un gos que es diu Franco.
I de quina espècie és, això?
És d'aquests, em penso que és com el de Men in Black.
Dels que respiren malament.
Els petitets
dels
que tenen.
Puch, aquests...
Sí, aquests raros.
Carlins.
Què és això?
Un aplaudiment pel Gorina per aquesta feinada que ha fet de gossos.
Gràcies.
De gossos. Merci.
Estat de Gràcia, de 4 a 6.